I els últims dies hem conegut l'inici de diverses obres que canviaran una mica com tenim predibuixat Sant Feliu de Guíxols ara mateix, i concretament la zona del monestir. Perquè han començat les obres de reforma de la plaça del monestir, considerat això l'avantsala del futur Museu Thyssen, però també han començat les obres de l'avinguda Juli Garreta, que connectarà amb el passeig, no? Es diu unes voreres més amples per convidar a arribar al passeig. I com que són dues obres rellevants pel futur de Sant Feliu, tenim amb nosaltres l'alcalde del municipi, en Carles Motes. Bon dia, alcalde.
Què tal? Bon dia, molt bé.
Com han estat aquestes obres en dos dies seguits? Com canviaran aquestes obres, Sant Feliu de Guíxols?
Bé, aquestes obres són importants perquè, com bé deies, és l'avantsala del monestir i del futur Museu Thyssen, però és algo més, perquè significa la connexió del Passeig del Mar, en aquest cas amb el monestir, que és l'edifici més noble que tenim a la ciutat, i quedaran connectats per un passeig que el que volem és que sigui un espai agradable per passejar, per anar a peu, per gaudir d'aquell entorn, tant del monestir, que té una història molt important, com també del passeig i del mar, que serà que amb aquest passeig és el que volem aconseguir, no?, aquesta connexió.
Com que ens escolta molta gent de Sant Feliu de Guíxols, però també moltíssima gent de fora, m'agradaria que ens poséssim, que ens situés en el mapa, no? La plaça del Monestir segur que és fàcil d'ubicar. L'avinguda Juli Garreta, quina és?
L'avinguda Juli Garreta és la que connecta la plaça del Monestir amb el Passeig del Mar. És un carrer relativament curt, el que passa que hem englobat en la mateixa obra, perquè si bé la reforma de la plaça del monestir és l'avançada, com bé comentaves, del Museu Thyssen, no és menys cert que aquesta connexió del carrer Juli Garreta ens fa d'enllaç entre el Passeig del Mar i les obres de Rius que van fer, de Rius i Calvet, que van fer ara fa 3 o 4 anys, i la plaça del monestir. És un carrer que connecta aquests dos espais tan emblemàtics de la nostra ciutat com és el monestir i el passeig, i a través d'aquesta avinguda que amplia voreres, doncs és com volem aconseguir aquesta connexió d'aquests dos espais emblemàtics de la ciutat.
Doncs anem buscant els detalls de cadascuna d'aquestes obres. Comencem, per tant, per la plaça del monestir. Pel que hem pogut anar explicant, s'anivella i es dona més rellevància a l'arc de Sant Benet. És a dir, com s'adapta aquesta plaça per després que sigui l'entrada al futur Museu Thyssen?
Bé, aquesta plaça s'ha convertit, al llarg del temps, és una plaça que no ha tingut inversió des de la postguerra, des dels anys 40. Llavors, nosaltres creiem que era important que aquesta plaça tingués una inversió important per posar-la al dia i perquè aquest punt esdevingui un punt de trobada i un punt per poder-s'hi estar, que en aquest moment és gairebé un punt de pas, no? Que la gent ve des de deixar el seu vehicle, en aquest cas a la Corxera, o al nou aparcament que acabem d'inaugurar, en aquest aparcament elevat de la zona de la Sarfa, i utilitza aquest espai per simplement passar, per arribar, en aquest cas, al centre de la ciutat, o per arribar al mar. Nosaltres volem que aquesta plaça del monestir sigui un espai no només per passar-hi, sinó que un espai per poder-s'hi estar. I el que busquem és una ampliació de la plaça, que tindrà la plaça Creix. La plaça Creix en l'espai que ocupen en aquest moment vehicles. Llavors el que fem és que aquests vehicles els volem traslladar en aquestes zones d'aparcaments que són prèvies, que us he comentat, perquè la gent pugui deixar el vehicle amb tranquil·litat en aquests espais i acostar-se en el centre de la ciutat tranquil·lament a peu, i és el que intentem fer. Llavors aquesta plaça, l'Arc de Sant Benet, és un dels punts singulars d'aquesta plaça, i en aquest moment s'està fent tot el treball arqueològic, perquè ja us deia que aquest és un espai molt ric històricament, i hem començat les obres per la plaça del monestir, sobretot amb tota aquesta feina arqueològica que hem de fer, que la meitat de la plaça ja estava identificada, però el que és l'entorn de l'Arc de Sant Benet, que també farem una restauració de l'Arc de Sant Benet, i a més recuperem el seu nivell inicial, en els seus orígens, perquè al llarg dels anys ha tingut capes sobreposades de sauló que l'han anat enterrant en el seu origen, i llavors el que fem és recuperar aquest espai, intentar posar en rellevància el patrimoni que tenim a la ciutat, que és molt important, i això ho farem amb aquesta reforma, no?, que intentem mantenir i jo crec que elevar al nivell d'aquell espai, no? D'aquell espai que ja et deia que tenia fa molts anys que no tenia inversió pública.
Un dels elements que últimament es debat més quan es parla de reformes de places, avingudes i passejos, i més amb l'estiu que hem passat de calor, és la qüestió del verd, no? Dels arbres, que moltes vegades, històricament, i encara es fa, quan es reforma una plaça, una avinguda, doncs queda molt maco sobre el plànol i amb els renders, però després quan hi vas veus que fa a l'estiu i fa moltíssima calor. A nivell de verd, a nivell d'arbrat, com s'ha plantejat aquesta reforma?
Doncs sí, com bé deies, això sempre quan plantegem o quan els arquitectes ens plantegen projectes intenten posar arbres arreu, per això que mateix que estàs dient, no? Sobretot pel canvi de temperatura que això significa, i si vols que aconseguir que aquest espai sigui un espai per poder-s'hi estar, has de garantir l'ombra. Llavors, quan us comentava de que la plaça creix ocupant l'espai que ara ocupen els vehicles, en tot aquest espai que ara ocupen es planta nou arbrat. Fem una ampliació de l'arbrat i també incrementem les zones ajardinades, perquè com et deia que volien que sigui un lloc per poder-s'hi estar, el que fem és que hi ha unes bancades, hi ha tres bancades molt grans, una a l'entorn de Sant Benet, una altra molt a prop de la font i l'altra just a l'entrada de l'església, que es fan aquestes bancades en tot el seu entorn, ja prevista en el projecte, ja prevista tota una zona d'enjardinament, i en la part on guanyem espai en els vehicles, en tota aquella part s'augmenta la plantació d'arbres, i tots els arbres que hi ha en aquests moments a la plaça del monestir, en principi es mantenen tots, tret d'un que sembla que han detectat que té una malaltia ja de fa uns quants anys i està una mica corcat, però si aquest es canvia, el que fa és que es canviarà un per l'altre. O sigui, el nombre d'arbres a la plaça s'incrementa.
Vostè diu guanyar espai als cotxes, però a més se'n podria dir eliminar espais d'aparcament, no? Què en faran amb aquests aparcaments que fins ara s'utilitzaven i que ara la gent haurà d'anar a buscar en altres llocs? Això pot provocar un problema?
Sí. Bueno, de fet ja ho hem previst abans i hem actuat abans. De fet, ara el mes d'agost, just un dia abans de la Festa Major, l'Ajuntament i la ciutat vam inaugurar un nou aparcament de gairebé 200 places, un nou aparcament en aquest cas sostenible, modulable i reciclable, que és el primer que s'instal·la a Catalunya i que veureu com en els propers mesos n'hi haurà altres ciutats i altres entitats i altres organismes que ja han vingut a interessar-se per aquesta tecnologia, que hem inaugurat, ja et dic, fa dos dies abans de la Festa Major, i la idea que tenim, o sigui, el que estem creant és un model de ciutat que volem que sigui un model de ciutat molt més agradable. Llavors, estem ficant als aparcaments una dosis important d'aparcament just a l'entrada de la ciutat. Quan arribeu per la ronda trobareu aquestes 200 places, més les que tenim a la Corxera, més 300 més que vindran en un projecte posterior, perquè podeu deixar el cotxe sense problema i que us podeu desplaçar a la ciutat passejant amb tranquil·litat, que sigui un espai agradable per les persones que venen, per les famílies, amb les seves criatures que vinguin i s'acostin a la ciutat, i és un model que s'està implantant arreu d'Europa. Els vehicles d'aquesta cosa que fem tots, jo m'incloc personalment, de voler arribar amb el cotxe fins a la porta del lloc on te vas, aquest model no és ni sostenible ni fa que tinguem unes ciutats amables. Llavors, en voler fer una ciutat amable, els cotxes se deixen a les entrades de la ciutat i un es desplaça a peu en el centre i al lloc on te vulgui anar, i per sempre vist la construcció d'aquest aparcament, que ja et dic, han fet una inversió de 2,5 milions d'euros per fer un aparcament, ja et dic, a més, reciclable. Quan dic reciclable vull dir que es pot desmuntar i muntar en un altre lloc amb una subvenció també de plaques solars, per això dic que és autosostenible, vull dir que és l'última tecnologia en aparcaments que ho hem tingut previst i que ja ha estat inaugurat i que ja està en funcionament.
Ara que ens explicava això, no? Aparquem a les afores, una mica més lluny del centre, que de fet és un debat i que té ressonàncies a tota la comarca perquè tothom està en el mateix debat, i això, amb aquest passeig nou, no? Que ja entrem en el passeig, en l'avinguda Juli Garreta, que a hores d'ara sí que és cert que les voreres no són gaire amples, no és un passeig, no és una avinguda per passejar-hi. Entenc que amb les obres es busca això, no? Convertir-ho en un espai que doni gust passar-hi. Com serà aquesta nova avinguda Juli Garreta?
Bé, com deies, l'avinguda Juli Garreta, que és aquest espai que ara té una línia d'aparcaments d'uns 15-20 vehicles. Llavors, amb les reunions prèvies que hem estat fent amb els veïns per explicar els seus projectes i quina modelació de carrer ells volien, perquè estàvem plantejant diferents possibles distribucions d'aquest espai públic, no? Quina distribució podria tenir el carrer, si un carril bici, si mantenim l'aparcament, si fem voreres amples. Doncs els veïns mateixos van decidir que aquest carrer havia de ser un carrer ample, amb voreres amples i eliminant l'aparcament, i fent que aquest espai en plataforma única fos un espai de velocitat 20, que és el que fa que la prioritat no siguin els cotxes, sinó que siguin, en aquest cas, els altres tipus de vehicles, en aquest cas les bicicletes, no? O sigui, no fem un carril bici específic, perquè el que estem fent és que l'espai central, per on circulen els cotxes normalment, serà un espai de 20 km per hora on la prioritat és la bicicleta. I llavors les voreres seran amples, tindran una separació del que és la circulació de vehicles amb jardineres, amb flors, és a dir que estem generant un espai molt més agradable, que jo crec que, bueno, els veïns, ja dic, són els primers que van donar vistiplau en aquest projecte, però que ens ajuden en crear aquesta imatge de connexió entre la plaça del Monestir i el Passeig del Mar a través d'un espai on te sigui agradable passejar. Que no tinguis, a més que no t'has de preocupar pel vehicle, perquè el vehicle l'has hagut de deixar just a l'entrada del municipi, no? Que és la tendència que estem portant, bueno, el model europeu que s'està escampant, i a més aquest anhel que tenim totes les ciutats de fer que les nostres ciutats siguin més amables pel visitant i per descomptat per la gent que hi viu.
Ara m'ha parlat de la següent pregunta que li volia fer, que és sobre la circulació. Quines afectacions o quins canvis en la circulació tindran? Primer, durant el procés de les obres, i després, un cop s'hagin acabat.
Un cop s'hagin acabat, el canvi... Bueno, sí que es fa el carrer, la circulació de vehicle de on passen els cotxes es fa una mica més estreta, perquè s'amplien les voreres, però bueno, no gaire més. Sí que, com us comentava, és plataforma única i velocitat 20, això també significa un canvi en la circulació, però no podem impedir, per l'orografia que tenim a Sant Feliu, per la distribució de l'espai, que per aquell espai passin vehicles. Vull dir que, de fet, la petició dels veïns era que tallessin totalment la circulació, però en aquest espai, que és el que ens dirigeix al centre de la ciutat, no es pot impedir la circulació dels vehicles. Estem just a l'entrada o la sortida de la ciutat vinguem per la ronda i no podem impedir la circulació de vehicles. Però no hi haurà afectació durant les obres. Pot haver-hi afectacions alternatives, no? De quan estan actuant en una de les bandes de la circulació, doncs que hi hagi una persona que distribueix la circulació. Però més enllà d'això, no hi haurà un tall de la circulació fins al final de l'obra, que aquesta és una obra llarga, aquesta obra s'allarga fins al mes d'abril, i que al final de l'execució de l'obra hi ha tot un asfaltat, que és el que farà que almenys en aquells dos dies, perquè allà hi ha una distribució molt llarga d'espai de posar asfaltat, hi hagi doncs un tall de la circulació. A més, l'asfaltat que estem posant en aquest espai és un asfaltat especial, que és sonoreductor, o sigui que fa que el rodatge dels vehicles quedi amorteït per la qualitat que tingui l'asfaltat. O sigui, encara hi haurà menys contaminació d'aquesta sonora en aquest espai per dos fets, pel fet de reduir la velocitat i pel fet de posar aquest asfalt sonoreductor.
Després, ara m'ho deia, no? El termini de les dues obres, fins quan duraran, i també el cost.
Sí, bueno, les obres estan previstes en el seu conjunt. La plaça del Monestir són 7 mesos i Juli Garreta són 5 mesos i mig. S'executen les dues al mateix moment. El que passa que amb això estem sempre sotmesos, o sigui, la idea és acabar les obres del mes d'abril. Estem sotmesos a la meteorologia, els dies que plou no es pot treballar, i també tenim aquestes feines prèvies que us estava comentant, prèvies que ja estan en marxa en aquests moments, que són tot el tema arqueològic, en aquest cas a la plaça del Monestir, que és on tenim molta història, i és el que s'està fent actualment, no? Llavors, depenent del ritme d'aquesta actuació arqueològica, l'obra, ja dic, està prevista en principi al mes d'abril, però es podria allargar depenent si trobem algunes restes arqueològiques en aquest espai de la plaça del Monestir, però l'avinguda Juli Garreta crec que no tindrà problemes d'execució, i en aquest espai són 5 mesos i mig. En total l'obra són 7 mesos d'execució i tenen un pressupost de 2,5 milions d'euros.
S'estan trobant en aquesta o en altres obres amb endarreriments per la falta de materials, com per exemple està passant a Palafrugell?
Bueno, això ens està afectant a tots, no només pels endarreriments de la falta de material, que també, sinó per l'encariment que tenen en aquest cas els proveïdors, les empreses que guanyen els concursos, perquè el que hem hagut de fer totes les administracions i sobretot els ajuntaments, que som els que estem generant més inversió en el territori, el que ens està passant és que hem d'actualitzar preus, perquè si no les empreses no es presenten als concursos i els concursos queden deserts. I això és un problema que tenim tots els consistoris, perquè un projecte que pot, que de sortida pot estar, ara m'invento, però si pot estar a 100, d'una valoració de 100, quan arriba a la licitació, els mateixos tècnics et diuen que s'ha de fer una actualització de preus perquè els preus han quedat obsolets, i has d'incrementar les partides d'aquests projectes, perquè si no, si no ho fas, pot sortir a concurs i te pot quedar desert, en la qual has perdut 2 mesos, que són el procés més o menys que triga a adjudicar-se una obra, en què has estat esperant, ningú s'ha presentat fins a l'últim moment, i després has de tornar a iniciar el procés, generar més finançament pel mateix projecte, simplement pel fet de que les empreses constructores no es presenten perquè no els hi surten els números degut a aquest procés d'inflació i la manca de materials que tu estàs, que estàs comentant, no? Això és un mal que tenim en aquest cas totes les administracions i més els ajuntaments, que estem invertint molt en el territori. De fet, són els que, la meva opinió és que estem, són els que estem sostenint la inversió del nostre país, i en aquest moment tenim problemes, sobretot a les empreses constructores, per rebre el subministrament en els preus que tenim nosaltres registrats.
Quin increment, quin percentatge d'increment han tingut, per exemple, aquestes últimes obres?
O sigui, per exemple, aquí en les obres aquestes de Juli Garreta, l'Ajuntament va haver d'afegir-hi 300 o 400 mil euros més. Després, en les obres, per exemple, només dir-te que el ferro des del mes de gener es pot haver incrementat un 300%, si podeu, per... hi ha hagut puntes d'aquest tipus, i això afecta, per descomptat, a totes les empreses, primer, perquè poden tenir comandes fetes que el seu proveïdor no els hi pot servir si no hi ha una regularització de preus, i al mateix temps és una cadena, no? I al final estem les administracions per executar l'obra, que si no fas aquesta actualització de preus, doncs no es pot, no la pots executar perquè queda deserta, perquè les empreses no s'hi presenten. O sigui, és una afectació important. Sembla que el tema de la globalització que sentim a les notícies i que sentim a parlar en els diaris i que veiem en els diaris, el que no pensem que no ens afecta. Però en un món globalitzat, qualsevol cosa, ja hem vist, no? Tot aquest procés que està passant a Europa està afectant el subministrament de tot tipus de materials.
Alcalde, arribem a 3 quarts, anirem a acabar l'entrevista, a 2 quarts, disculpi, però abans li vull preguntar per 2 coses que aparentment no tenen relació amb aquestes últimes obres, però crec que sí, en bona mesura, perquè tenen l'objectiu és allò, millorar l'experiència dels visitants i també dels guixolencs en el passeig en aquesta zona, en la zona del monestir. Li volia preguntar també per un element que es va explicar en l'últim ordre, en l'últim ple de Sant Feliu de Guíxols, que és la qualificació de, aquí ho tenia aquí davant, sí, per dir-ho exactament, la qualificació del municipi com a zona de gran afluència turística a efectes d'horaris comercials. Quin efecte té això, en els horaris comercials i en general en Sant Feliu de Guíxols?
Bueno, això ens permet que els nostres comerços puguin obrir més hores de les que seria un municipi i que no tingués aquesta influència. O sigui, que sabeu que la regulació dels horaris comercials els fixa la Generalitat, i les ciutats que tenim aquesta qualificació de ciutats turístiques i de gran afluència turística, doncs el que ens permet tenir aquesta qualificació és que els horaris comercials nostres s'adapten a les ciutats que tenim aquesta qualificació de turístiques i no a altres ciutats que no tenen aquesta influència de visitants, no? Llavors això es permet que els nostres comerços puguin obrir quan és obligat a ser, o els festius, per exemple, i aquesta cosa que tenim interioritzada tots, doncs perquè ho hem fet normalment sempre a les ciutats de la costa i les ciutats turístiques, doncs aquest reconeixement és el que ens dona la possibilitat d'establir aquests horaris comercials.
I després també li volia preguntar, perquè és evident i molta gent s'ho pregunta, sobre les eleccions municipals del 23 i sobre la seva presència en llistes. Té decidit si es presentarà o no?
Sí, ho tinc decidit, però deixa'm que aquesta notícia la digui en un altre espai.
Ai!
En un altre moment.
No ens vol fer spoiler, eh?
No, ja ho farem en un altre moment.
Bueno, quan ho té previst anunciar, si més no?
No, això ho sabrem aviat. Però al principi ja et dic que no, que ho tinc decidit fa temps, eh? Uh-huh. Però aquesta notícia l'anunciarem en un altre moment.
Molt bé. Doncs, Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, gràcies per passar pel Supermatí.
Moltes gràcies, bon dia.